S'ha trobat la barítona original, més curta que la reproducció que tots coneixem i amb una campana molt més gran. Aquesta setmana en fem una radiografia amb tots els responsables de la troballa i la família que té aquest tresor a casa, un instrument que després de crear-se per la necessitat de Joan Lamote de Grignon d'incorporar greus a la cobla, s'ha trobat al cap de 90 anys i nosaltres t'en portem l'exclusiva.
Cuplejant amb Caral Pedemonte.
Hola, bones, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant. Ja ho sabeu, sardanes i música per a cobla. La barítona va existir. Ja se sabia sobre el paper, però ara l'instrument original ha aparegut a casa dels Renart, a la Conca de Barberà, i t'expliquem tots els detalls de la troballa en exclusiva al Cuplejant. Aquest és el programa 328 i tenim més titulars. Santa Coloma de Farners crea una entitat sardanista nova i salva in extremis l'aplec previst pel 30 d'abril gràcies al canvi de rumb de l'Ajuntament de la ciutat, que ha buscat nou finançament per l'aplec després que es fes pública la notícia d'aquesta suspensió. Ja ha nascut Transatlàntic, el primer projecte de l'UMAC juvenil signat pel jove Magí Capdevila, que experimenta amb la música electrònica en peces que neixen de la triangulació cultural entre Europa, Àfrica i les Amèriques en l'inici de la modernitat, tot plegat en una producció jove i que permet el ball. La cobla, la principal del Llobregat, actuarà al multitudinari Palau Sant Jordi de Barcelona i ho farà de la mà de la companyia elèctrica d'Arma en la celebració dels seus 50 anys, que volen que sigui una festa de la cultura popular. Comencem un programa d'una hora de sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant. El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Montblanc, i així us ho expliquem.
Cuplejant. Curiositats històriques sardanístiques.
S'ha trobat la barítona original, més curta i amb una campana més gran que la reproducció. A més, el sistema de claus és, segons Jordi Campos, el constructor de la reproducció, molt innovador per l'època. La té un sistema molt ergonòmic. Un instrument que és de principis dels anys 30 del segle passat, en càrrec de Joan Lamote de Grignon en l'entorn de la cobla Barcelona. El trobador, si ens ho permeteu dir així, ha estat l'historiador Jaume Nonell i ha estat, segons ell, per absoluta casualitat. Buscant una informació sobre dones intèrprets de cobla del segle XX a l'Arxiu Municipal de Montblanc, l'arxivera li va dir que, atenció, el pare de la seva sogra era músic i era el Robert Renart Mercader, i que a casa seva hi havia un instrument molt estrany que no sabien com es deia. Escoltem com ho explica Jaume Nonell en un fragment d'entrevista en exclusiva al Cuplejant.
La troballa d'aquesta de la barítona antiga va ser una autèntica casualitat, fent una recerca. Una recerca que res de veure tenia amb la barítona, eh? Però, bueno, passen les coses quan fa recerca en projectes. Jo vaig estar donant-li un cop de mà i ajudant a l'Albert Fontelles a la tesi de la cobla Barcelona. I buscant músics, bàsicament, i altres coses, però, bueno, buscant músics. Un d'ells era en Robert Renart, que era el segon tenor de la cobla. Però no vam trobar. Però va ser quan ja la tesi estava feta que vaig trobar un dels nets d'en Robert Renart. I aquest senyor em diu que ell té la tenora del seu avi. Clar, la vam anar a veure amb molta il·lusió, però resulta que no era una tenora, que era un clarinet.
Vale.
I sí, aquí es va morir, no? Es va morir el tema i ja està, no? I ara, aquesta tardor, jo estava fent un treball amb diversos articles sobre les dones que han tocat en cobla abans del 1975. Bueno, i buscant material a l'Arxiu Comarcal de Montblanc, a l'Arxiu de la Conca de Barberà, a Montblanc, allà vaig conèixer casualment, allà xerrant amb l'arxivera, i em diu que l'avi del meu home tocava una cobla i era de la Bisbal. Bueno, però clar, jo estic a Montblanc i dic, quina Bisbal, no? La Bisbal d'Empordà, la Bisbal del Penedès, o... No, la Bisbal d'Empordà es diu Renart. Ep! Clar, quan em va dir això, ja es comença a activar les antenes, no? I bueno, sí, i després resulta que sí, que en Robert Renard va tenir 3 nets. I ella em va posar en contacte amb els altres dos nets que ja havíem conegut, i un d'ells és el propietari de la baritona. Jo el vaig trucar, i mira, soc fulano de tal, la seva cunyada m'ha dit que té... Sí, diu, sí, tenim nosaltres l'instrument de l'avi. I quan te'l descriu, diu, bueno, doncs ja és claríssim, diu, és que no és ni un saxofon, ni una tenora, ni un clarinet, una cosa molt rara, un instrument molt raro. Ah, quan em va dir això, que era un instrument molt raro, dic, això és la barítona, és la barítona. Passi'm una foto, i efectivament, una foto de la barítona, la vam anar a veure amb l'Albert Fontelles, amb una il·lusió enorme, efectivament, la tenen molt ben conservada, molt, i després un altre dia la vam anar també, no vaig poder anar aquell dia, amb el Pau Riols, i en Pau la va fer sonar, i bueno, sí, bé, molt bé.
Però què se sabia d'aquest instrument? Joan Lamote Grignon, en un discurs que va pronunciar en la cloenda del famós curset d'instrumentació per a cobla de Joaquim Serra l'any 1947, reflexionava sobre el fet que la cobla és una formació desequilibrada en el sentit que, per exemple, totes les famílies de l'orquestra simfònica cobreixen tots els registres en si mateixes, els instruments de fusta, del piccolo al contrafugot, en el metall de la trompeta a la tuba o a la corda del violí al contrafugot. Baix. Això no passa a la cobla. Segons Lamote de Grignon, es queda curta de greus i també reflexiona sobre la importància del trombó dins la formació. Per corregir aquestes deficiències, Lamote de Grignon proposava en aquell moment, en aquesta conferència, la construcció d'una xeremia barítona en fa, la que s'ha trobat a casa de la família Costa Renard. Isabel Renard, neta de l'instrumentista de barítona.
La meva mare sempre deia, aquest instrument es va fer perquè el mestre Lamote, el Joan Lamote, doncs, l'havia fet encarregar per tocar alguna peça, perquè era molt innovador aquest senyor i havia fet altres instruments i aquest també el havia fet fer, no? I aleshores, doncs, el va tocar el meu avi.
De fet, la barítona antiga, en comparació amb la reproducció, és una mica més greu, complint els desitjos de Joan Lamote de Grignon per incorporar greus a la cobla. I com ho ha rebut la família? Ens ho explica Isabel Renard, neta de Robert Renard, ho dèiem ara, intèrpret d'aquesta barítona.
Bueno, jo em vaig emocionar també, perquè per mi aquest instrument és un instrument que sempre ha estat a casa dels meus pares, i quan la meva mare doncs, ja era gran i va començar a repartir coses, doncs, a mi em va regalar aquest instrument. Per mi va ser una alegria, jo el vaig tenir guardat amb el seu estoig durant molt de temps. Doncs una emoció molt gran, perquè per nosaltres doncs, era un instrument que hi havia a casa, juntament amb els altres dos que tocava l'avi, que era la tenora i el clarinet, i era una cosa normal, no era una cosa especial, i jo, si t'he de dir la veritat, no l'havia vist mai fins que la meva mare, doncs ja de més gran, va dir això, que aquest instrument volia que fos per mi.
De fet, aquest dimecres 12 d'abril, Joaquim Agulló i Jordi Campos han explicat les diferències i semblances de les dues barítones en una conferència, la reproducció que ells van proposar i l'original, i s'ha presentat oficialment aquest instrument al món. Mentre n'esperem el so de l'original, escoltem l'obligada per a barítona amb la reproducció de Jordi Campos que Xavier Ventosa va compondre per a l'instrumentista en motiu dels 90 anys de la Principal de Llobregat el 2019. Aquesta és l'única obligada de barítona que existeix i la podem trobar en el disc 90 anys de la Llobregat, el Som. Nosaltres tanquem aquí aquesta secció d'obertura de les curiositats històriques.
Thank you.
Això era l'Obligada de barítona, Obligàbit, de Xavier Ventosa, interpretada per Jordi Campos amb la barítona, que és la reproducció de l'original.
Coplejant. Reportatges.
Vinga, overbooking de plecs aquest cap de setmana de Pasqua, i és que comencem a Breda. L'entitat sardanista de Breda va celebrar aquest passat diumenge de Pasqua el seu 46è aplec de la sardana al Cercle Bredenc, amb les cobles Bisbal Jove, Juvenil Volà de Sabadell i la principal de la Bisbal, a les quals s'hi va afegir a la tarda la cobla Viladolesa. Calella va ser escenari diumenge també al migdia d'una multitudinària audició de sardanes que es recollia la celebració del Cant de l'Àngel, una tradició que només es manté a Olot, Blanes i a aquesta població, el Maresmenca. La ballada a càrrec de la cobla Montgrins la va procurar l'agrupació sardanista de Calella i ens va deixar imatges com les que trobareu a les nostres xarxes socials. I aquest dilluns de Pasqua també hi va haver aplec a Preixana, edició 51, amb les cobles Bellpuig i la cobla de l'Escola de Música d'Agramunt. L'aplec, celebrat a l'ermita de Montalbà, el va organitzar l'agrupació sardanista de Montalbà de Preixana. I diumenge a la tarda també es va celebrar la 22a edició de l'aplec de Besalú, que va consistir en dues ballades seguides no intercalades amb les cobles La Llobregat primer i la cobla Ciutat de Girona a continuació. Es va celebrar al pavelló municipal d'una de les poblacions més boniques de Catalunya. I l'entitat sardanista de Llagostera i l'Ajuntament de la població van apostar per reeditar la doble audició que van organitzar per primera vegada l'any passat aquest dilluns de Pasqua a la tarda a la plaça Catalunya amb les cobles La Principal de Llobregat i La Flama de Farners, amb dues audicions no intercalades. L'acte amb més afluència que fa un any va deixar imatges com les que trobareu a les nostres xarxes socials. I aquest dilluns també de Pasqua es va celebrar l'aplec de Pasqua de la Pobla de Montornès amb les cobles Sabadell i Sant Jordi, organitzat pels Amics de Montornès, i on hi va assajar la colla Tarragona Dansa. I per acabar aquesta secció, evidentment hem de parlar del 48è aplec de Roses. La Ciutadella de Roses es va tornar a omplir aquest dilluns de Pasqua en aquesta 48a edició de l'aplec de la sardana d'aquesta població a l'Empordanesa, amb les cobles Ciutat de Girona, Montgrins, la principal de la Bisbal. A la sardana de conjunt, que trobareu a les nostres xarxes socials i que podem escoltar a continuació, és l'emblemàtica l'Aplec de Roses, d'Alfons Mias. I tanquem aquí els reportatges. Aquest solo de flabiol de l'Aplec de Roses d'Alfons Mias dona pas a les notícies.
Cuplejant. Notícies.
Santa Coloma de Farners crea una entitat sardanista nova i salva in extremis l'aplec previst pel 30 d'abril. L'agrupació sardanista Farners, amb la col·laboració de l'Ajuntament i la Confederació, han estat treballant de forma discreta les darreres setmanes per assegurar la celebració del 51è aplec de la sardana que es va anul·lar fa un mes per falta de pressupost, tot i estar ja anunciat. L'acord el va anunciar divendres passat, Divendres Sant, l'agrupació al tradicional concert de Divendres Sant de la cobla La Flama de Farners. En el mateix acte es va anunciar el relleu en la direcció de l'agrupació sardanista Farners, de forma que l'actual junta, encapçalada fins a la data per Josep Maria Puig, cedirà el relleu a una nova junta encapçalada per Ricard Roca, qui va deixar entreveure la possibilitat d'acollir també un concurs de sardanes a Santa Coloma. L'escoltem.
I la nostra missió és una, és ni més ni menys que fomentar la sardana. I tant a nivell de ser escoltada com avui, com per ser ballada i sobretot per ser viscuda i sentida. I l'entenem d'una forma holística i això és perquè tant la podem entendre a nivell lúdic com a nivell cultural i esportiva. Que això és, fa uns anys sí que s'havia vist a Santa Coloma i a veure si el temps acompanya.
Tot plegat després que fa unes setmanes la Junta sortint anunciés l'anul·lació de l'aplec per falta de suport econòmic de l'Ajuntament de la capital de la Selva. Aquesta situació s'ha pogut revertir gràcies al canvi de rumb del mateix Ajuntament i de la Regidoria de Cultura en la cerca de finançament complementari a la subvenció municipal i el compromís de col·laboració de també diverses empreses colomenques. D'aquesta forma s'assegura la continuïtat de l'aplec de Santa Coloma de Farners almenys aquest any, amb el mateix cartell que ja s'havia anunciat diumenge 30 d'abril al Parc de Sant Salvador amb les cobles La Flama de Farners, Reu Jove i La Principal d'Olot.
Cuplejant, agenda sardanista. On anem de plec?
I també hi ha overbooking en aquesta agenda sardanista perquè arriba el cap de setmana de Sant Jordi i això és una bogeria. Hem fet un recull de ballades. Comencem a Manlleu, ballada 21 d'abril a 3:45 de la tarda amb la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb la cloenda de la sardana a l'escola. A Montgat també ballada amb la Marinada, divendres 21 d'abril a les 6. També hi ha ballada a Barcelona dissabte 22 d'abril a 12:45 i a 6:15 de la tarda amb la principal del Llobregat en el que es titula Aplec-Cat, la festa de la cultura popular de Nou Barris. A Calafell també ballada dissabte 22 d'abril amb la Maricel. A Sallent també aquell dia hi ha ballada amb la Ciutat de Terrassa i també aquell dia a les 12 ballada amb la Marinada a Torrelavit. Al Pla de la Catedral dissabte a la tarda també ballada amb la Llobregat i a Sant Fost de Campsentelles també aquell dissabte ballada amb la Juvenívola de Sabadell. Els Montgrins seran a Vic a les 6 de la tarda d'aquell dissabte i a Sant Pere de Torelló també hi ha ballada amb la Ciutat de Girona. Al Palau d'Anglesola hi ha el primer aplec de la Sardana dissabte 22 d'abril a les 7 de la tarda i a les 10 amb l'Avens de Riella. I a Barcelona al Palau Sant Jordi un concert del 50è aniversari de l'Elèctrica d'Arma amb la principal de Llobregat. En parlem després a les recomanacions. I aquest diumenge 23 d'abril, dia de Sant Jordi, un recull de les ballades al matí són a Cornellà, ballada amb la principal del Llobregat, a Igualada amb la Bellpuig, a Rubí amb els Montgrins, a Aiguafreda amb la Canigó, a Cambrils amb la Contemporània, a Palafrugell amb la principal de la Bisbal, a Palamós amb la Ciutat de Girona, a Pineda de Mar amb la Juvenívola de Sabadell, a Sant Adrià de Besòs amb la Marinada, a Sant Andreu de la Barca amb la Ciutat de Terrassa, a Santa Eulàlia de Ronçana amb la Sant Jordi, a Gramunt amb l'Avens de Riella, al Catllà amb la Reus Jove. I el dia de Sant Jordi, diumenge 23 d'abril a la tarda, hi ha ballades a Montornès del Vallès amb la Foment del Montgrí, a Navàs amb la Maricel, a Ripoll amb la Sol de Banyuls, a Sant Celoni amb la Flama de Farners, a Bellvís amb l'Avens de Riella, a Berga amb la Pirineu, a Centelles amb la Canigó, a Gavà amb la principal de Terrassa, a les Masies de Voltregà amb la Berga Jove, a Manlleu amb la Sant Jordi, a Palamós amb la Ciutat de Girona, a Sabadell amb la Juvenívola de Sabadell, i al Barcelona, a la plaça Sant Jaume, amb la principal de la Bisbal. També a Sant Cugat, amb la principal del Llobregat, a Sant Sadurní d'Anoia, amb la Marinada, a Santa Coloma de Gramenet, amb la Premià, i a Caldes de Malavella, amb la Flama de Farners. També a la Selva del Camp, amb la Reus Jove. Molta activitat per Sant Jordi. De fet, per la setmana que ve preparem una peça sobre com d'important és aquest dia per les cobles i n'analitzarem aquest fenomen. I és que avui només hem fet un recull perquè són moltes les ballades al dia de Sant Jordi. De fet, és el dia que les cobles estan més en actiu. I aquesta setmana destaquem a l'agenda. L'aplec de Caldes de Montbui, que arriba a la seva 51a edició dissabte 22 d'abril a partir de les 5 de la tarda al parc de l'estació de Caldes de Montbui amb les cobles Marinada i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Per esperar-lo, escoltem la sardana Montbui de Josep Maria Boix a càrrec de la ciutat de Girona, una sardana que s'estrenava al 1946. Tanquem aquí l'agenda sardanista. Això era Montbui de Josep Maria Boix.
Coplejant, novetats musicals.
Ja ha nascut Transatlàntic, el primer projecte de l'UMAC Juvenil, una formació que també ha nascut en el tancament del Festival Tradicionarius 2023, un projecte signat pel jove Magí Capdevila.
Es tracta d'un viatge des de Catalunya fins a les Amèriques, seguint la pista de compositors que van emigrar i també seguint el repertori que ens ha seleccionat l'Anna Costal, no només d'aquests compositors i compositores, sinó d'altres que també es van quedar a Catalunya i que d'alguna manera es van nodrir de l'influx d'aquest intercanvi cultural entre els dos continents. Llavors jo primerament amb aquest input estètic, és a dir, amb aquesta selecció de repertori que ens va fer l'Anna i ja també tenint en compte la singularitat tímbrica que té una formació com l'OMAC Juvenil, vaig començar diguéssim a investigar com es podia modernitzar aquest repertori per portar-lo a les generacions actuals.
Amb una orquestra formada per instruments tradicionals i per intèrprets joves que aposta per l'experimentació, la qualitat i la creativitat, Capdevila ha estrenat Transatlàntic, una producció que combina ballables llatins com el bolero, el cha-cha-cha, el mambo, el tango, la vanera o la rumba, ja que vol fer un viatge des dels Països Catalans fins a Amèrica i que incorpora l'electrònica com a un element reflexiu perquè aquesta també té arrels en la música tradicional. Capdevila en declaracions al Cuplejant.
El reguitzell d'influències i a nivell d'inspiració que s'ha pres de referència per fer Transatlàntic, més enllà del material original, és molt ampli i molt dispers, des de l'estètica del collage present en l'últim àlbum de la Rosalía, com també present en el Tupin Butterfly de Kendrick Lamar, que és una obra mestra, en el Jesus de Kanye West, fins a l'electrònica IDM actual que es barreja sobtadament amb la música llatina també actual d'artistes com Arca.
La posada en escena és obra de Martí Torres, que tenia clar des d'un primer moment que un projecte de l'UMAC juvenil havia de ser vanguardista perquè s'ha donat un nou caire a música del passat però recuperada excel·lentment en l'estètica del 2023 i que també té en compte en quin marc geopolític s'han gestat tots aquests ritmes que avui han arribat a ser mainstream i que neixen del comerç d'esclaus i que conformen la triangulació també musical d'Europa, Àfrica i les Amèriques, perquè la música i l'art han estat en la història de la humanitat un element més al servei de la política. Tot plegat dona també un element de solemnitat a la producció. Una producció que es podrà tornar a veure el proper 6 de maig a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vilaseca. De moment en podem escoltar un fragment.
Thank you.
Coplejant.cat. Coplejant. Òptica externa.
La Copla La Llobregat actuarà al multitudinari Palau Sant Jordi de Barcelona i ho farà de la mà de la companyia elèctrica d'Arma el proper 22 d'abril en el concert de celebració dels seus 50 anys, ja que el grup vol que sigui una festa de la cultura popular. La banda està preparant un espectacle únic i molt singular acompanyats de nombrosos artistes convidats com la Copla La Principal de Llobregat, però també els Castellers, la Colla Bastonera, Tabalers i Diables de Sants, els Camell de Molins de Rei i un centenar de timbalers, grallers i diables d'arreu de Catalunya. La cultura popular se suma, doncs, a les col·laboracions d'artistes que ja es van anunciar en un primer avançament, com Albert Pla, Balkan Paradise Orchestra, Celtes Cortos, Jaume Humet, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet i els Detallets. Amb el codi d'Arma 50 Cultura Popular obtindreu un descompte a l'entrada, que la podeu comprar per internet o a la botiga de VilaWeb al carrer Ferlandina 43 de Barcelona. Mentre esperem aquest concert Festa de la Cultura Popular, escoltem Sant Martí del Canigó amb un arranjament de la companyia elèctrica d'Arma juntament amb la Copla Mediterrània d'una sardana del mestre Pau Casals, que s'estrenava el 1943. Escoltem aquesta Copla Fusió.
Thank you.
Coplejant. Notícies.
Cent 40 alumnes de tercer i quart d'ESO del Centre d'Alt Rendiment situat a Sant Cugat del Vallès han rebut ja 8 tallers de sardanes en horari lectiu dins el marc de Sant Cugat com a capital de la sardana. En el marc d'aquesta formació també s'ha programat un taller per als professors pel dia 20 d'abril. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. L'Ajuntament de Tona ha atorgat el Premi Noi de Tona 2023 a l'agrupació sardanista de Tona, la màxima distinció de la població usonenca per la tasca de l'entitat a la preservació de la sardana. Recolliran la distinció el proper dia de Sant Jordi. Prudenci Bertrana ensenyava a ballar sardanes per ràdio, Tordera, a principis dels anys 30 del segle passat. Així ho demostra un retall de diari tal com ha fet públic Ràdio Tordera en el marc de la mostra de la Fira del Ram d'aquesta població al Maresmenca. Al programa 326 d'aquí al Coplejant vam dir que el nou projecte Innovem de la Confederació podia subvencionar fins a 10.200 euros en projectes innovadors que incorporin la copla i la sardana, i la realitat és que aquesta ajuda pot arribar fins als 17.000 euros si no supera el 60% del pressupost de la iniciativa. Per tant, esmenem l'error. Les propostes es poden enviar a innovem@sardanista.cat i hi ha temps d'enviar-les fins al 10 de juny.
La sardana de l'any.
Vinga, comencem amb la sardana de l'any i anem ara amb la segona semifinal, que ho té fàcil perquè les dues sardanes d'aquesta segona semifinal, per sorteig, recordem-ho, són d'Amadeu Escoda. Per tant, sabem que aquest compositor arribarà sí o sí a la final de la sardana de l'any. Però amb quina sardana? Doncs ara ho sabrem. Amb Capvespre a Figueres o amb Els Miradors del Roc Gros. Comencem escoltant la primera, Capvespre a Figueres, d'Amadeu Escoda. L'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi i està dedicada als sardanistes Angelina Monerris i en Martí Auger, de l'agrupació de Figueres, el Foment de la Sardana Pep Ventura. Escoltem-la.
Thank you.
Això era cap vespre a Figueres d'Amadeu Escoda i la seva altra sardana, que també està en aquesta segona semifinal, és Els miradors del Roc Gros, una sardana que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal i que està dedicada als hostalets de Balanyà. S'estrenava el diumenge 3 de juliol del 2022. Escoltem-la. Doncs això era Els miradors del Roc Gros i ara doncs teniu temps per votar-la, una d'aquestes dues sardanes d'Amadeu Escoda, fins dilluns a les dues a la web de lsda.cat. Tanquem aquí la secció de la sardana de l'any.
Coplejant.cat.
I acabem amb una tria personal en forma de sardana. Una sardana que no sabria explicar-vos per què el seu amunt em recorda la melodia entranyable d'una pel·lícula de Disney. Aquesta sardana, com moltes de les que ha compost Jordi Molina, és la meva escollida quan vull meditar davant del mar i a soles. Em transporta certament en una pel·lícula. I és que, si em diguéssiu quin autor de sardanes busco primer a Spotify quan vull escoltar sardanes, la meva resposta sincera és sempre Jordi Molina. Per les melodies, per la contemporaneïtat i l'olor de mar mediterrani que desprèn la seva música, que em fa sentir a casa. Una sardana Els quatre vents de Jordi Molina que escoltem a càrrec de la Cobla Marinada i que està dedicada de fet al programa sardanista Els quatre vents de Ràdio Costa Brava de Palamós. S'estrenava l'any 1999, que deu ser casualitat o no, perquè potser les casualitats no existeixen, és l'any que vaig néixer jo. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i també tenim canal a Telegram i a YouTube i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 60 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força.